A IB3 Ràdio és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Gabriel Fortesa.
Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3, el programa d'esports d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. El Mallorca guanya el primer partit amistós jugat a Marbella per 3-0. El rival, l'Alfa T, no va ser gaire rival i dos grans gols de l'Ubumbo i un altre de Don Prats varen resoldre el compromís. Dijous, segon partit. Tot d'una, coneixerem l'actualitat de l'equip i escoltarem els darrers fitxatges Antoni Roca, Àlex Sala i Arnau Tenas. També escoltarem el cap de negoci del Mallorca, Alfonso Díaz, que compareix en aquesta hora en roda de premsa, a més de conèixer l'actualitat també diària de l'UD Eivissa. L'atletisme balear ha complit sense presumir massa i Esperança Cladera torna amb dues medalles, una plata i un bronze, a més de sis finalistes, que no és un mal bagatge. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal arriba als 3.220 abonats. Li falten 180 més per igualar el rècord de la temporada passada. I a la segona part del programa, avui parlarem del binomi futbol-economia. És la 1:06, en la producció de Toni Fuster i Joan Gabriel Bausà i el control tècnic de Joan Jiménez. Això és Esports 3. Començar. Una i sis. Toni Fuster, bon dia.
Molt bon dia.
Què fas per aquí?
Mira, ja han tornat a ser per aquí.
Ja s'ha acabat.
Ha fet dia, això.
Ja s'ha acabat. Les vacances ja s'han acabat.
Veieu que... estem passa volant.
No, volant no, lo següent.
Després.
Me sembla que fa 4 dies que vas dir me'n vas de vacances. Diu, molt bé, bastant. I ja és aquí una altra vegada.
Ja tornem a ser aquí, perquè el Mallorca és a punt de començar ja a ser lliga. Hi haurà
Ciutat de Palma la setmana que ve. Està més a prop de lo que sembla. Falta menys d'un mes. Queda menys d'un mes per començar la lliga.
Sí, sí, que la setmana que ve ja tenim els partits previs.
Una lliga.
A la lliga.
Una lliga que se te farà llarga.
Serà llarga perquè són 42 jornades.
I el play-off, tant de bo hi hagi play-off.
Hi haurà també Copa del Rei per mig.
Serà llarg,
un partit que en principi el Mallorca haurà de començar jugant a fora, també. En definitiva, farem el que haguem de fer. Per això estem aquí, per fer feina i per contar als nostres oients aquest dia a dia de l'equip mallorquinista. Un dia a dia que ara, si t'apareix, en parlarà un poc. Jo vaig veure l'altre dia.
Van veure el partit?
Sí, tant, per IB3. Sí. El nostre company José Manuel Peña s'ha encarregat de contar-nos tot des de Marbella, del dia a dia, no? Però, clar, un des d'aquí també, no perfil de lo que està passant, i des fitxatges, de reforços, d'altes i baixes.
El rival no era gaire rival, però els gols que va fer l'Ubombo s'han de
encantar,
fer,
em va encantar, i és un futbolista que jo ja tenia confiança la temporada passada, un jugador potent, un
dinàmic,
jugador de força,
amb ganes,
que hi té, diguem així, no vull dir diferencial, no és un jugador que tampoc diferencial, no? Però sí que era un jugador
que pot aportar,
robust, i que té aquesta força, aquesta que, darrere metres, no? Que poden ser decisius, no? De cara a gol, i ho van demostrar contra l'Alfa T, el rival. El primer va ser un golàs.
Sí, el primer és autènticament un golàs.
Ell mateix ho fabrica, i el segon és bona, que havia d'estar
allà. Una passada de Pablo Torre espectacular, i després ell regateja el porter.
Per això t'ho dic, fa un bon regateja molt bé i acaba definint.
L'altre, un d'oportunisme d'Abdon, com és habitual.
Que havia d'estar allà també per marcar. Me va agradar el Mallorca, nous jugadors, crec que poquet a poc van causant bones sensacions, no han debutat tots encara. Aniran debutant dijous, tornen a jugar, dijous a les 10 del matí. Anirem informant els butlletins informatius i partit que el podreu veure per IB3 Televisió. Ja l'analitzaran després a partir de la 1 aquí a Esport 3 i és informatiu migdia. I després ja torna a Palma dijous al Mallorca.
Sí, torna prest. Això serà una setmaneta, només.
Setmana que ve ja tenim dimecres el PSG.
Ciutat de Palma.
PSG.
Sí. Bueno, el que queda del PSG, perquè està tothom de vacances en el PSG.
I després contra l'equip alemany dissabte, que ha pujat en guany a la Bundesliga.
Sí.
I seran dos partits que sí que retransmetrem en directe, amb una edició especial d'Esport 3 en joc, abans del que serà l'Esport 3 ja en joc oficial, inici de Lliga, 15 de setembre, que festiu, la Mare de Déu d'agost, a partir de les 9:30 del vespre. Partit, nosaltres m'ho hi posarem 2 hores i mitja abans, Mallorca, Valladolid ja, en el nostre aquest magazín especial, aquestes portes en joc que feim, no? I que combinam també, no tan sols esport, també amb un poquet d'humor i també una mica d'aprendre d'altres temes, d'altres coses que són ben interessants i que coses... nostres oients han demostrat també que els hi agrada i per això continuem coses... amb aquesta aposta.
Perdona, no? Coses interessants com les que parla Alfonso Díaz, sala de premsa de Somos, crec que està parlant del cas Samu Costa.
Gracias. Bueno, Samu está de vacaciones, creo que bien merecida después de un Mundial y haber participado en un Mundial. Bueno, hay interés, es así, es cierto, pero bueno, la dirección deportiva está trabajando todavía en todo esto y de momento el jugador, pues, de vacaciones, que es lo que le corresponde ahora mismo.
Sí, Pau.
Buen día, Pau Vic por IB3 Televisión. Yo quería preguntar por el tema de los fichajes. Han sondeado unos cuantos nombres este último mes. Parece que ahora los que suenan con más fuerza son el de Josep Cerdà y de Miquel Vesga. ¿Os veis optimistas frente a estos fichajes y qué otros nombres estáis tanteando que aún no hayan sonado?
Bueno, yo creo que lo importante era llegar a la pretemporada, ¿no? Por que estamos haciendo ahora en Málaga con un equipo ya formado, que ya tuviese un aspecto de lo que va a ser el equipo de la temporada que viene, y en eso ha trabajado Pablo, ¿no? Pablo Hortels, y yo creo que ha hecho ese trabajo, ¿no? Que se necesitaba de tener una plantilla pues bastante completa para empezar ese stage en Marbella. Ha habido, creo que son 6 incorporaciones, si no estoy equivocado, y bueno, a partir de ahí irán surgiendo nombres, puede haber movimiento, es evidente, pero bueno, no vamos a hablar de nombres en concreto. Pablo está trabajando como hace siempre en este verano, y a partir de ahí iremos viendo lo que hay. Pero lo importante es que tenemos ese bloque de jugadores que han venido, jugadores potentes con buen nombre, y Arnau Tenas es la última incorporación. Así que bueno, a partir de ahí pues ya a entrenar, a empezar a mirar la temporada, porque dentro de nada, en apenas unas semanas, estamos ya jugando el primer partido de Liga.
Sí, Luis Ángel.
Hola, Alfonso. Luis Ángel Trives, de la cadena COPE. Preguntarte por las impresiones que se ha llevado Andy Colbert, que ha estado presente en Marbella, creo, hasta ayer. Creo que fue. ¿Qué impresiones se ha llevado de estos primeros días con ellos, este tiempo que ha estado con la plantilla? Porque da la impresión también de que esa reconstrucción de la que siempre habéis hecho referencia se está notando también dentro del equipo, dentro del grupo, ¿no?
Bueno, yo creo que sabéis que Andy Colbert, como principal accionista y propietario, ¿no?, y presidente del club, está siempre muy, muy encima de todo, ¿no? Está informado, está atento en el día a día, y bueno, pues quería también estar con nosotros en esta pretemporada. Hemos estado de viernes a domingo allí y la verdad que bien, ¿no? Tranquilo. Él entiende completamente la situación. Sabe que el camino es pues hacer unos fichajes adecuados, el tener organizado el club, que creo que lo está, el seguir creciendo, tener el máximo número de abonados, de socios que apoyen durante la temporada. Y bueno, yo creo que se ha ido contento, volverá en breve al inicio de temporada otra vez, con lo cual, bueno, va a estar, sigue estando presente y está totalmente convencido de que el proyecto va a salir adelante.
Sí, Pedro.
Sí, Alfonso. Pedro Morlá, de la cadena SER. Quería preguntarte también si tenéis actualizada el número de socios que tenéis ahora en el Real Mallorca. No sé si tenéis lista actualizada,
sí,
ahora.
Sí, bueno, a día de hoy somos 18.205 abonados. Estamos hablando de un torno a un 80% de renovación. Mañana, si no estoy equivocado, empieza el periodo de altas nuevas. Pero bueno, yo creo que es una cifra pues muy buena, ¿no? Hablábamos, yo en su día estuve hablando de entre 18 y 20.000 abonados que renovaríamos, y ahí estamos. Es increíble, ¿no? La afición otra vez vuelve a responder, siempre está ahí y lo está volviendo a demostrar, ¿no? Que va a estar arropando al equipo en esta temporada nueva, en segunda división, y que ojalá con su ayuda pues podamos volver a la primera división de lo que es lo que queremos, ¿no? También a nivel de peñistas es importante, en torno a un 95% de peñistas han renovado, con lo cual yo creo que todos los datos pues son positivos, y ojalá que tengamos pues esa asistencia que hemos tenido hasta ahora, ese empuje y ese apoyo de la afición al equipo, que es fundamental para sacar esto adelante.
Y Jordi.
Buenas de nuevo, Alfonso. Has comentado en varias ocasiones que el club invierte un porcentaje muy importante de lo que ingresa en el césped. Hasta el momento, es verdad que han llegado 6-7 incorporaciones con Arnau Tenas, pero básicamente son cesiones más los dos fichajes, Arnau Puigmal, que venía libre, y Adrián Fuentes, por el que sea. Mantiene el Mallorca este discurso de que, porque está viendo una fuente importante de ingresos, ventas como Leo Román, veremos si se concreta Samu Costa, incluso ingresos de terceros como Kang In-Lee. ¿Mantiene el Mallorca este discurso de que va a invertir en el verde o estamos hablando de mantener a jugadores de la primera plantilla, mantener los sueldos y no tanto a fichar caras nuevas? Gracias.
Bueno, no es mantener un discurso de la realidad, son datos objetivos. Entonces, a partir de ahí, siempre. Nosotros lo que tenemos muy claro que lo fundamental es el césped, es tener el equipo más competitivo posible y todo lo que se pueda invertir y que permita la liga, pues lo vamos a utilizar. Y es lo que hemos hecho durante todos estos años, que es utilizar prácticamente el 100% de los límites de plantilla que nos daban para fichar jugadores. Y hasta ahora, bueno, pues vamos a ver qué ocurre, cómo cierra el mercado, qué capacidad tenemos de seguir gastando en jugadores, pero hasta ahora es lo que, bueno, pues lo que la dirección deportiva ha creído que era el perfil de jugador que necesitábamos y no vamos a escatimar en invertir en el césped porque no lo hemos hecho nunca. O sea que ahí no hay ninguna duda de que vamos a hacer la mejor plantilla posible para poder ascender a Primera División.
Vamos aquí, Dani.
Buenas, Alfonso. Dani Frau para Radio Marca. Es cierto que han llegado a varios fichajes. Ahora mismo la mayoría de las posiciones de la plantilla están dobladas, hay jugadores de sobra, pero también es cierto que quizás la zona que está un poco coja, por decirlo de alguna manera, es la del 9, donde ha llegado Adrián Fuentes para sustituir, entre comillas, a Morici, pero Adrián Fuentes solo ha jugado un año en Segunda División. No sé si ahora mismo el próximo fichaje, vuestra prioridad tiene que ser un delantero centro. Gracias.
Bueno, pues ahí Pablo está trabajando con ello, está trabajando en ver cómo seguir reforzando el equipo, seguramente pues llegar a algún jugador más, es lo normal. Adrián Fuentes ha metido 14 goles en Segunda División, ha estado solo un año y ha metido 14 goles, imagínate pues cuando siga progresando y va a seguir creciendo con nosotros seguro, así que seguro que meterá muchos más goles, con lo cual seguro que llegarán algún jugador más porque es lo normal y bueno, pues hay que tener paciencia. Lo importante es que hemos y Pablo ha hecho ese trabajo de traer al máximo número posible de jugadores en este periodo de tiempo para empezar pretemporada y a partir de ahí pues vamos a ver qué hay en el mercado.
Sí, Alfonso, y ya que creo que es la primera vez que te lo podemos preguntar después de haber conseguido retener o que continúen aquí Pablo Torre, Martín Valjean, que me valorases un poquito la continuidad de esos dos jugadores y si hay esperanzas reales de que Jan Virgili pueda seguir el mismo camino, porque precisamente ahora mismo es el foco de atención.
Bueno, ese es el mérito de Pablo, ¿no? Es la realidad, ¿no? Pues ha trabajado mucho, ha hablado mucho con ellos. Bueno, y ha explicado y les hemos explicado también el proyecto, ¿no? El proyecto que hay de club, todo lo que queremos seguir construyendo en esta, vamos a decir, nueva etapa después del descenso, donde es obvio que ha habido cambios, pero que seguimos teniendo un proyecto muy, muy potente y con el respaldo de los propietarios, ¿no? Y a partir de ahí ellos han entendido, ¿no?, que es donde querían estar y es lo importante, ¿no?, que sean jugadores que realmente quieran estar aquí, que confíen y crean en el proyecto y que quieran llevarnos a la Primera División. Y tanto Pablo Torre como Valjean han entendido que es donde quieren estar y estamos encantados de que sigan y pues son dos jugadores fundamentales, ¿no? Y en tema de Virgili, pues ahí está en el equipo, está entrenando a tope, está feliz y el fin de semana hemos estado ahí. Está totalmente integrado y convencido y bueno, vamos a ver qué pasa.
Sí, Xisco.
Bon dia, Alfonso. Xisco Ribas per IB3 Ràdio en directe per al programa Espostres. Te volia demanar sobre el míster. Luis García, com l'has vist aquests primers dies amb el club? Si l'has vist adaptat, com veus a Luis García?
Bon dia. Bueno, pues la verdad que muy bien. Lo hemos visto muy bien. Con el poco tiempo que lleva se ha adaptado muy rápidamente. Muy positivo, con mucha intensidad, que al final es lo que se necesita, ¿no?, desde el entrenador. Y luego el día a día muy, muy fácil, ¿no? Ahí te pueden hablar nuestros compañeros de comunicación en el día a día, en la gestión, para entrevistas. A nivel de entrenamientos también lo está poniendo todo muy sencillo, muy fácil. O sea que trabajar con él está siendo sencillo y creo que el perfil de entrenador es perfecto, ¿no? Conoce bien la segunda división, es futbolista con una gran experiencia, conoce también Mallorca porque estuvo aquí, con lo cual creo que es un gran acierto el haber traído a Luis García y seguro que nos va a dar mucho.
Pau. ¿Qué tal? De nuevo. Hemos hablado antes de Samu, tanto él como Mojica han estado en el Mundial. Ahora mismo se encuentran en periodo vacacional. ¿Debemos esperar que se reincorporen a la concentración en Marbella y en caso de que no lo hagan, eso ya oficializa su salida del club?
No, bueno, ellos tienen unos días de vacaciones que les corresponden y después de Marbella es cuando tienen que venir. No sé la fecha exacta, no te voy a engañar, pero tienen esas semanas de vacaciones de descanso que tienen que tener y están de vacaciones ahora.
¿Alguna pregunta más? Sí, sí, adelante.
Preguntarle a Dragos si espera que esta unión se prolongue más allá de estos dos años.
Demanen per el contracte publicitari que ha establert el Mallorca en aquestes darreres hores. Sembla que l'aspecte esportiu ja ha acabat. Toni Fuster, un gran equip i cerquen un nou. Són les dues conclusions a les que jo he arribat.
Jo diria que els titulars que cercar ara mateix intenten confeccionar la millor plantilla per tornar a primera divisió, per tornar aviat, per tornar a aquesta temporada.
Està mal acostumat, aquesta propietat està mal acostumada perquè van dues vegades que pugen a la primera i no és gens fàcil, eh? No és gens fàcil, mirau quins equips hi ha a la segona divisió que no tornen mai, el Valladolid, les Palmes, el Leganés, mira, està parlant encara de temes esportius Alfonso Díaz.
No és que hi ha un número fijado o no fijado.
Sortint.
Ahí Pablo està trabajando en todo, es lo que le toca en este mercado y bueno, pues viendo a ver qué oportunidades hay para seguir reforzando al equipo.
¿Alguna pregunta más? No, pues muchas gracias por...
Ara sí que ha acabat la roda de premsa del cap de negoci del Mallorca, Alfonso Díaz. Parlava amb Toni Fuster de que el més destacat que s'està fent un equip per tornar a prestar
primera
divisió.
I un davanter centre s'està cercant un nou, un jugador amb un potencial, un jugador que pugui tenir Mero Manco una semblança, diria jo, a Vedat Muriqi, no? Que era el gran referent del Mallorca a l'atac i el gran golejador, que l'han perdut perquè ha hagut un equip que ha vengut i ha pagat pel seu traspàs i se l'han enduit, i ara a veure què mos queda. A Adrián Fuentes, el davanter del Córdoba, a Don Prats, i com a davanter centre un que estan cercant un tercer més fitxo per Ventura, un futbolista més fitxat dins àrea, no? Tenen encara marcat per davant. Jo crec que volen no se volen equivocar. No se volen equivocar. També estan negociant, perquè el Mallorca ara té dos bes per poder negociar. Com els clubs ho saben, que tenen dos bes, també...
Pugen.
Tirem per amunt,
per
no?
Exemple,
i el Mallorca no és beneït, i el Mallorca...
Aquest jugador aquest de l'Andorra, sembla que l'Andorra vol 3 milions d'euros, el Mallorca no arriba, i de moment aquí està estira i fluixa, no?
I la resta de jugadors ja sabem, en Lubumbo pot jugar també davant, tot empen un poquet també de dibuix, no? Que amb Luis García Plaza, que jo crec que seràs 4-4-2 en doble pivot en el mig del camp,
en dues bandes
i dos davanters més tancats
i un de més mobilitat,
que són més tancats, sí. Per això el Mallorca jo crec que li pot anar bé jugar en futbolistes ràpids a contra, és a dir, més que un davanter més fitxo, no? Que això sí que és important, sobretot quan el resultat és en contra i has de sortir en tres davanters, no? Que aquí sí que ja és vera que t'has d'obrir un poc més i ja tens el davanter centre fitxat i els dos més en banda. I per això jo crec que se cerca un nou, un jugador d'aquests que siguin d'àrea, no?
I, un rematador.
No, oportunistes, sí.
No, a veure què pensa de tot això el nostre company José Peña. Toni era un maratonià. José Peña, que és allà a Marbella amb l'equip, que va estar amb l'equip l'altre dia en el primer partit disputat, que està seguint l'actualitat de l'equip, que crec que avui té doble sessió d'entrenament. José Peña, bon dia.
Bon dia, companys, com esteu?
Com està la cosa per Marbella? Fa calor o no?
Sí, però ara fa una miqueta més d'oratge.
Mira.
I està tranquil·la, la cosa.
Sí? No té res... mira, sí. T'anava a demanar per això. Jo recordo la pretemporada de l'any passat amb les, la petició de sortir de Kyle Larin i Mafeo. En Samu Costa, que semblava que era un problema i no podria continuar. Mig equip que estava ja enfrontat en Jagoba Arrasate. Quina diferència, no?
En Juanmi m'ho deixarà dir. Sí. Però jo sé que això també és de l'article que ha publicat a l'última hora, a les darreres hores. Si ja li vaig donar jo, perquè estaven asseguts a una taula, dinant, i va sortir així la conversa, li vaig dir jo, i m'ha dit, mira, és bona reflexió per un article. I patapam, ja el va fer. O sigui que sí, estem tots un poc en la mateixa sensació. Que clar, tu fas... La mirada enrere, i tenies per un costat el míster, que ja estava discutit.
Sí.
Per pesos pesants, que després ja varen sortir com varen sortir en el cas d'en Dani Rodríguez, que la plantilla ja venia viciada d'un final de temporada dolent i que no hi havia hagut canvis. Jugadors amb mala actitud, perquè no només era que volien sortir, sinó que, a més, ho feien notar i no volien participar de la pretemporada. Hi va haver pocs fitxatges, per tant, tampoc s'havia renovat un equip que ja anava amb males sensacions, no? I ara és tot el contrari. Està bé que la categoria, òbviament, no és la mateixa, però tens un entrenador que agrada i que il·lusiona, amb molt de los joves que no venen viciats per aquestes males manies de la darrera temporada, perquè ja hi ha hagut sortides de jugadors que no hi volien ser, per tant, no hi ha males actitud. I tal vegada jugadors que estan, no sé com dir-ho, però...
En l'aire.
No penjant d'un fil.
Sí.
En l'aire, efectivament, la predisposició per entrenar i per donar-ho tot és total. O sigui que sí, hi ha molta tranquil·litat i molt bon ambient.
Intues que alegria, bon ambient, com diuen José Manuel. I també...
També vos he de dir una cosa.
En això acompanya els resultats. Acompanya
sí,
els bons resultats.
Sí, també vos he de dir una cosa que ara ho comentava en sa cap d'esports, en la Marta García, que és una pretemporada atípica també, el que hem vist darrerament, acostumats a Àustria i Birmingham, i és que les instal·lacions del Mallorca en quant a hotel amb cert descans de futbol hi ha més de 20 minuts de cotxe, per tant, l'any passat de Bad Harin és que sortien caminant de l'hotel i anaven cap al camp, i és un hotel on hi ha una massificació total de turistes de tot tipus, per tant, el Reial Mallorca no se mou de les zones habilitades per part de l'empresa que contracta el tema de la temporada i el mateix hotel. O sigui, la sensació és que el Mallorca està molt més bunkeritzat que altres estius, i també és més mal de fer es poder paupar les sensacions. Però de lo poc que tenim, del poc contacte que poden tenir amb ells, en el camp d'entrenament en el Marbella Football Center, tots els inputs són bastant positius.
Quines varen ser les sensacions després del partit? Es veu que el rival era el que era, però, bueno, però varen veure coses interessants, no, José?
Va, sí, sobretot que l'onze titular era perfectament, igual fent 2-3 canvis, però era un 11 que perfectament podria ficar Luis García pel partit davant del Valladolid d'aquí menys de 3 setmanes. Que l'equip va aconseguir anar de menys a més adaptant-se a un terreny de joc que era molt complicat, molt complicat. Gespa molt seca, molt densa, la pilota pràcticament no corria, i el que deien sempre, no? Equips saudites que ja duen més rodatge, més partits de pretemporada, que a priori ja tenen més engegada la maquinària física, però en Mallorca en sa pilota va aconseguir dominar a la perfecció. Molt bé també joves, va agradar bastant Norejuela, molt bon paper també d'en Calat Ayut, Neymar Peña, que s'estrenava, tenint en compte, ja ho van en compte durant la retransmissió, que al Mallorca ara li falten nous, i de Luis García no ha dubtat a dur el màxim golejador de pràcticament de la tercera divisió, Neymar Peña, que va fer 27 gols en 29 partits de tercera amb el Mallorca. O sigui que tots els inputs són bons, Antonio Roca bé, qui més va debutar en Sumaoro no va tenir feina, però el poc que li van moure en la pilota bastant bé. Sí, inputs molt positius, que esperam que dijous contra l'Atlètic Sub-21 i de, ja sigui un espectacle total i absolut. Hem de tenir en compte que el Mallorca jugarà contra el Lodz a priori que no passen dels 21-22 anys. Uh-huh. O sigui que ha de ser un partit de molt de domini.
Ahir varen tenir lliure, no?, l'hora baixa i avui doble sessió, no?
Sí, hora baixa lliure. No sé si heu pogut veure per xarxes socials que qualcun d'ells varen escapar-se ràpidament cap a un camp de golf, on varen jugar una estoneta. Sí, la grupeta de mallorquins, més en Lucas Bergström.
Ah, mira.
Sí. Que pareix que no, però és un atleta molt simpàtic, molt xerrador.
No són Dardé i Abdón que juguen.
Dardé, Abdón, en Mateu Morell, també l'han enganxat. I abans eren Grave, i se veu que hi ha hagut canvi de portes alts a l'hora d'agafar pals, i en Bergström també li espitja en el golf. Ara, escotxo, perdoneu-me, espito d'escotxo, ara ha provocat un...
Escolta, en Bergström, per copejar la bolla de golf, s'ha d'acotar bastant, eh?
Ha de ser un espectacle veure'l, però escolta, si fa ses funcions, bé. I avui, primera doble sessió de feina, han pogut accedir a sa del dematí, bastant tranquil, bastant normal. Lluís García ha votat una miqueta abans amb els porters i amb ells ha estat una estona. Una imatge curiosa, perquè és vera que des d'en Javier Aguirre, que ja ho sabeu, era un entrenador que sí que li agradava molt estar escoltat dels porters i veure com entrenaven amb el Lluís Vi de Miguel, Narrasate pràcticament no el veiem mai, uh-huh, en el costat de la porteria i després en de mitjaris tampoc. Per tant, tornar a veure en el primer entrenador, observant de prop l'entrenament de porters, és curiós. I després una sessió de una miqueta més de ritme que la d'ahir diumenge, més sortida de pilota, més control, més intensitat. Hem vist un Lluís García que es pitjava de valent en paraules, demanant més concentració. Se m'ha quedat una frase que m'ha agradat molt, no?, que no està tensos, ara està més a prop de serrada. O sigui que vol velocitat, vol ritme, sap que no hi ha temps a perdre i només la mala notícia, per dir-ho així, però en el jugador ben tranquil, és Arnau Puigmal, que continua recuperant-se en el gimnàs, però ja dic que les sensacions tampoc són massa dolentes amb el català.
I Calumbà, que va quedar a Palma, no va viatjar.
Sí, bé, en Calumbà fa la seva feina a part, sí, però d'aquí sí. De lo que és l'estaixa, uh-huh, a Marbella, tot marxa.
Molt bé, José, moltes gràcies.
Abraçada forta, ja vol dir que entrenarà el Mallorca a l'hora baixa, a porta tancada. Per tant, ja serà demà dimarts quan tornem a tenir notícies. Si és que no hi ha novetats en el cas d'un Samu Costa, que ja sabeu que per exemple, ho té pràcticament sí, tot a parolar per sortir, i que no sigui que el Mallorca vulgui fer oficial avui la sortida del migcampista.
Una abraçada, José.
Forta, vosaltres, adéu.
Adéu. Tancant comunicació amb Marbella i escoltant molt ràpidament els darrers jugadors que varen arribar a la disciplina del Mallorca. Per exemple, el porter Arnau Tenas, parlant dels tres porters que de moment formen part del Mallorca.
Les sensacions amb els altres porters, pues, de moment superbé, ja he parlat amb ells, jo crec que és molt important tenir un bon grup, cada un millorar, cada dia entrenar, treballar, per cada un pues, ser millor cada dia.
Arnau, que parla del que suposa jugar a segona.
A mi em van demanar i em van trucar que vingués. A mi m'és igual que em digui la gent d'estar a segona, estar a primera. Al final a mi em van explicar el projecte que hi havia aquí i jo estava ben convençut de venir, ben content. I res, al final és una molt bona decisió que he pres. M'és igual que la gent pensi de mi, ho tinc molt clar. Jo he vingut aquí a ajudar i a donar-ho tot.
Evidentment, el nou porter del Mallorca parla de l'objectiu, que és tornar a primera.
He vingut a portar, i juntament amb els meus companys, l'equip a primera, una altra vegada, que és on ha d'estar. I sí, tenim una plantilla molt bona. Per sort, el club ha pogut fer molt bons fitxatges. I res, intentarem pues, guanyar cada partit pas a pas i fins al final.
I sembla que Arnau té un altre objectiu, que és el de convèncer Virgili de quedar.
Sí, claro, yo ya se lo he dicho 80 veces, pero hay cosas que tampoco dependen de mí. Pero lo que sí depende de mí es intentar que se quede, porque aparte de ser un muy amigo mío, pues es un gran jugador.
Antonio Roca, per la seva part, parla del bon ambient que ha trobat al vestidor del Mallorca.
Al final facilita les coses, gent també pues, molt oberta que et facilita les coses, llavors, com tu dius, això dona facilitats i fa que un cop entris al camp, doncs tot s'entengui molt millor.
Un altre que no fuig de l'objectiu de pujar a primera.
I tant, l'objectiu està clar, adaptar-me molt bé a l'equip, L'objectiu col·lectiu no cal parlar-ne perquè ja sabem quin és i on ha d'estar l'equip, i individual, sobretot, pues, créixer, reivindicar-me, com tu dius, i ser atrevit.
I el tercer és Àlex Sala, que parla de la seva posició en el camp.
Al final creo que mi posición más que más he jugado ha sido la de interior, pero en el estilo de juego del equipo creo que me puedo adaptar bien en cualquier posición y así lo haré, entrenaré para poder ayudar donde sea y estar preparado.
Àlex Sala no dubta que aquesta és una molt bona oportunitat per ell.
Cuando me salió la posibilidad de venir sabía que era un proyecto ambicioso y por eso estoy aquí, porque tenía ganas de un proyecto así y de poder afrontarlo con la mayor ilusión.
I tots tres, Arnau, Roca i Àlex Sala, per aquest ordre, parlen de l'entrenador, de Luis García.
Ahir amb en Luis B vam fer un entreno introductori que les sensacions van ser molt bones, jo molt content. El que digui ell anirà a missa, el que digui el míster igual, i res, les sensacions amb els altres porters, pues, de moment superbé.
Pues una persona propera que té les coses clares a l'hora de jugar, pues, m'agrada perquè t'obliga a ser atrevit, a entendre el joc i m'agrada. Sabent també com planteja, pues, el joc i tal, pues, et dona una tranquil·litat, el conec i m'agrada.
És un perfil d'entrenador que se adapta muy bien a mi estilo de juego y creo que eso fue una de las cosas que hicieron convencerme para estar aquí. Y ya te digo, al final, pues un poquito todo, al final cuando hablas con él, pues te convence.
Les paraules dels darrers futbolistes que s'han incorporat a la disciplina del Mallorca, sobretot Arnau Tenes, que va arribar directament ja a Marbella, declaracions d'objectius, del que suposa per ells, del que han trobat al vestidor i de lo que és més habitual, no?, en aquest cas. Tenim el Mallorca a Marbella, encara li queda un altre amistós dijous, ho contarem, és la 1:36, m'anant cap a Eivissa.
A IB3 Ràdio, Esports 3. IB3 Ràdio és esport. En el corazón de Palma, en la calle de San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe por qué en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-834-275. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Una i 37, coneguda l'actualitat del Mallorca, me n'anem cap a Eivissa per saber què passa avui per la UD. Víctor Sancho, bon dia.
Què tal, bon dia, Gavi?
Que hi ha de nou per allà.
Poca cosa, poca cosa. Sí, sí, no, a veure, t'anava a explicar això, no?, que realment passa molt poqueta cosa a Eivissa. Fa 8 dies que no s'anuncia cap fitxatge.
Estic sorprès.
Sí. És molt, molt estrany, perquè realment no, la gent pot pensar, igual l'Eivissa ja té la plantilla molt avançada, i no és així. Falten molts jugadors per venir. Es parla d'entre 8, 9, 10 jugadors més encara. I ja s'han fet 10 fitxatges ja, però és que només queden en plantilla de la temporada passada 5 jugadors que ja estaven, i un que estava cedit al Sabadell, com és David Astals, que la intenció és que surti del club. L'Eivissa vol fer caixa i el Sabadell el vol recuperar per segona divisió. Està molt content amb el que va fer allí, però l'Eivissa vol que el Sabadell passi per caixa. Així que, bé, queden molts jugadors per venir. Avui s'ha tornat a la feina, no?, a l'estadi Sánchez y Vivancos, al costat de l'estadi de Can Mises, la segona setmana, i tot apunta que aquesta setmana no hi haurà cap partit amistós. És molt estrany. Acab de fer una passejada per xarxes i he vist com el Balears ja havia jugat el seu primer partit amistós, un equip de segona federació que comença la Lliga una setmana després de l'Eivissa. Són coses que succeeixen aquí a l'Eivissa un poc estranyes. I bé, en principi, l'equip la setmana que ve, Gavi, marxarà cap a Terres Alacantines, cap a la Nucía, per fer un mini-stage i jugar allí alguns amistosos, però tampoc això està confirmat. El club no ha tret cap calendari. La majoria dels clubs ho fan, no?, quan ja han tancat els seus amistosos, inclús abans d'iniciar-se a vegades les pretemporades. Aquest calendari, l'Eivissa no ha anunciat res. Sabem que jugarà contra l'Arenas Club de Getxo el mes d'agost. Sabem que jugarà també per les festes de la Terra un amistós contra la Societat Esportiva Eivissa, però no perquè l'hagi explicat de l'UD Eivissa, sinó perquè a xarxes ha sortit això, per part de, en aquest cas, per el Club Basc o per part de la Societat Esportiva Eivissa. Vull dir, molt d'hermetisme, molt, molt. Per exemple, demà mateix l'Eivissa fa la primera doble sessió d'entrenament, també farà una dijous, primers entrenaments a l'estadi de Can Mises, fins ara havia entrenat al Sánchez Vivancos, i seran a porta tancada. Ens han explicat des del club, això no és una cosa oficial, però sí ens han comentat que la intenció del club és que aquest any tots els entrenaments que es facin a l'estadi Can Mises siguin a porta tancada. Jo sé que un dia a la setmana alguns entrenadors volen treballar sense mitjans de comunicació, ni que siguin 15 minuts o 10 minuts a l'inici d'entrenament, que a vegades és quan podem gravar en altres, realment. Volen fer feina a porta tancada a l'estadi. Supos que són coses també del míster, de Raül Jona, cada entrenador té el seu mètode, ho respectant, però bé, jo crec que en pretemporada, en una doble sessió, un dia de doble sessió, no poder entrar a les càmeres de televisió a poder gravar és una mica estrany també, no?
T'anava a demanar, bé, de portes cap a de fora, molt sembla que està tot molt aturat, tal vegada mos enganen i ho tenen tot fet i no han dit res, no? Però tot molt aturat. Això què té de bo i què té de dolent?
Bé, a veure...
Si és que té les dues coses.
Clar, jo crec que, en principi, és una mica estrany. Jo no crec que això pugui tenir, o no té perquè tenir una conseqüència dolenta. És cert que si tu encara tens només, per dir una xifra, un 60% de la plantilla per fer feina, queda un mes exactament, pràcticament, perquè s'iniciï la competició, clar, quan més triguin a arribar els jugadors que tenen que aclimatar-se a les idees del nou míster, al treball, estem perdut. Això és una evidència. Que després són jugadors que s'adapten ràpidament, que la cosa funciona... tampoc podem exigir que a l'inici de la competició un equip tàcticament, estructuralment, estigui ja fet. Això és una irrealitat. Que després la competició diu que aconsegueixes victòries, que el joc és bo i tot perfecte, bé, molt bé, però està clar que l'equip encara no estarà fet del tot. Això és una realitat, però el que és cert és que falten molts jugadors per venir, que encara no estan fent feina amb el grup. L'equip inicia la segona setmana d'entrenaments, encara és molt, molt aviat, no? Però bé, jo crec que quan més aviat tinguis els jugadors que tu vols, evidentment, no qualsevol jugador, els jugadors que l'entrenador, sobretot el míster i el director esportiu vulguin, quan arribi més aviat, millor, no? Perquè interioritzin tots aquests conceptes.
En fi, fora, supos que qualque dia mos faltarà temps per contar tot el que passi.
Sí, entenem que de sobte esclatarà tot i s'anunciaran més noms de seguit i no pararem de parlar d'aquests nous jugadors, no?
Gràcies, Víctor.
Voleu una ferrada.
Adéu, tancam la comunicació amb Eivissa, 1:42, una pausa i canviem radicalment d'assumpte, però no deixem el futbol.
TV3 Ràdio és actualitat. TV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. TV3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen en descoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre o...? Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
A IB3 Ràdio és temps d'informació esportiva. Esports 3.
1:44. El passat dimecres, dia 22, vaig llegir un reportatge al diari El País, signat per Denis López, que me va cridar molt l'atenció, no? Parlava de l'impacte, de la incidència econòmica que té un país quan, el seu, quan la seva selecció guanya un Mundial. La primera ullada deia el següent. Espanya ha guanyat el Mundial. Durant setmanes, el nom del país sortirà als anuncis, a les xarxes socials i a les converses de milions de persones al planeta. La selecció aconsegueix així, per uns dies, el que grans empreses, les grans empreses d'un any pagant milions perquè una marca sigui reconeguda i associada a una emoció positiva. La pregunta és si aquesta atenció per traduir-se pot traduir-se en un creixement per a l'economia espanyola. La resposta dels experts és que sí, que l'impuls pot afegir qualque dècima del PIB, però que tan sols és a curt termini. Aquestes són les primeres paraules d'aquest reportatge de Denis López a El País. I han pensat que estaria molt bé demanar-li a un especialista, a un economista, què en pensa d'aquesta afirmació, no? Ens acompanya un home que ha passat per aquesta casa moltes vegades, Luis García Landa, Langa, economista. Luis, bon dia.
Què tal? Bon dia, com va?
A més, jo sé que ets futboler, o sigui que pots afegir una cosa en l'altra i tens més arguments encara, no? Trobes que és així, que un país guanya molt més que el Mundial de Futbol?
Sí, jo a part de futboler i mallorquinista i invertim bastant en temes de deport, així que sí que és un món que m'agrada i que professionalment també l'he de seguir, no només per la meva afició per el deport, sinó també per temes d'inversions. Així que té molt de sentit aquesta qüestió que plantegeu avui, perquè és vera que té certa incidència i la gent podria pensar, encara que tu a la introducció ja vas dir, que és pel consum, no? Que la gent és... Com que hi ha celebració, i tots vam viure la celebració que va haver totes les ciutats, sobretot a Madrid, l'endemà, en la rua que vam fer, ve més de fora que no desconsumir intern, perquè, com bé dius, la publicitat que se fa, la imatge que se dona d'un país, pues sí que té certa repercussió, que ara les exportacions d'aquell país durant els dos primers trimestres després d'aconseguir el Mundial. Per lo tant, és vera que és positiu, però també, ho ha dit a la introducció, que els números demostren que només és durant una temporada curta i que després queda molt difuminat per altres notícies i altres qüestions.
Com i a on se reflexa aquesta marca Espanya?
Sobretot, ja t'he dit, exportacions. Si pensa que, per exemple, el turisme és una exportació. Tenim l'exemple d'Espanya en el 2010, el que passa que és un exemple un poquet esbiaixat perquè va coincidir amb una crisi econòmica que va fer molt de mal a l'economia espanyola, però sí va ser un poquet un oasis enmig d'aquesta tempesta els dos primers trimestres, que ara són sobretot exportacions. I no només exportacions de productes. Mira, i aquest cap de setmana que hem tingut la manifestació del tema del turisme i tal, però el turisme és una forma d'exportar serveis i això també és una imatge cara a l'exterior. Cara a productes també, pues, el vi espanyol, el formatge espanyol, la carn espanyola, tot això... Pues vulguis que no, queda a la ment de les persones. Pensa que un Mundial té... I més aquest, ha tingut unes audiències hipermilionàries i una assistència als estadis històriques a un país amb poca tradició futbolera com els Estats Units. Per tant, és un impacte publicitari que afecta positivament a les exportacions. I ara bé, la feina ara és de les empreses i de l'estat de que aquesta imatge tan bona que han donat els futbolistes, pues, que no és un doll, que és una imatge de marca Espanya, això és així, i a qui no li agrada el futbol, pues, que no se'l cregui, però és així, pues, per aquesta feina que han de fer perquè sigui continuista.
És a dir, jo ara poso un exemple molt bàsic. Una família d'Àustria, d'Alemanya, d'Itàlia, de Suècia, no sé què dir-te, de Turquia... coneixen l'actualitat d'equips tan grans, per exemple, com el Madrid i el Barça, no? Després, veient la selecció espanyola campiona del món, aquestes famílies diuen, i de l'any que ve anirem a veure un partit del Madrid o del Barça, això passa?
Això passa. El tema de la vinculació del turisme amb l'esport cada pic és més gran. Ho hem vist en el Mundial, hem vist entrades de 3.000 a no sé quants de mils d'euros en viatges, en hotels plens, veiem hotels plens ja en segons quins esdeveniments esportius. Per tant, veiem som molts que hi ha turistes dins som molts. Imagina't, sí. Fa dos anys vaig estar a Montjuïc a veure el Mallorca, precisament, i hi havia més turistes que hi ha del Barça. No, és un dia, segurament no és així, però al costat meu hi havia molt de turistes. El turisme esportiu és molt important, ja no només per veure espectacles, com podria ser un partit de futbol, sinó també per participar. Hem vist el Tour de França, les carreteres com estan. Vaig estar a Barcelona amb el Tour de França, no t'imagines la gent que va bé a la carretera per veure passats ciclistes. És a dir, el turisme esportiu és cada pic més creixent i cada pic serà més important que ara el turisme global, això sense dubte.
Clar, estem parlant d'aquesta implicació present. Jo ara vaig més enllà. Hi ha una nova tessitura, que és la implicació futura. És a dir, d'aquí 4 anys, el Mundial et celebrarà en part a Espanya. Això també, aquí ja sí que tenim una incidència prèvia abans de que se jugui, no?
Sí, bons afars mundial, l'impacte sí que és molt directe. Durant molts anys, durant els anys de construcció d'estadis, renovació d'estadis, i després, el que deia antes, el tema del turisme esportiu. Veurem a les ciutats on se facin els partits, i si Espanya en el final té la final, que cada pic està més en dubte, si Espanya té la final, aquell cap de setmana, pues, a Madrid o Barcelona, on se faci, no hi haurà plaça hotelera, ja t'ho dic, i segurament se posaran a la compte ja places hoteleres molt cares amb anys d'antelació. No sé si anys, però mesos d'antelació. Aquí sí que, independentment de que Espanya hagi guanyat el Mundial, que ja t'he dit que és més efímer, sobretot si no hi ha una continuïtat d'administracions i d'empreses cap a aquesta imatge, però bon se fa el Mundial... Els números als Estats Units són brutals, però brutals. Un país amb poca tradició, però han tingut molt de turisme i fins i tot els propis americans s'han aficionat a un deport que fins ara no el tenien molt present. També és vera que l'organització ha donat peu a que pues, convertir el futbol un poquet en aquest deport americà de 4/4,
sí.
i de molt d'anuncis i d'un descans més llarg. Ha favorit, això, sens dubte, però el impacte sí que és molt important i crec que Espanya té, durant aquest no sé quant de temps tardaran en decidir les sedes oficials, però sobretot una final, pues, és un partit molt important i una repercussió econòmica molt important.
El que s'ha canviat molt és el plantejament de FIFA, no? Per exemple, ara ja, econòmicament, un país no pot afrontar un Mundial. I d'això hem vist ara Estats Units, Mèxic, Canadà, i el pròxim pues, també estarà dividit entre Espanya, Portugal i Marroc, sense tenir en compte que hi haurà partits de la fase de grups que se jugaran a Argentina, Uruguai i Paraguai. Mm-hmm.
Sí, perquè FIFA pugui fer negoci, o bé, un país hiperric, com podria ser Qatar, sí. El darrer Mundial, o com seria Aràbia Saudita,
sí, el
Mundial, que van un poc per lliure perquè tenen una altra economia i una altra infraestructura i una altra logística, però sí que a dia d'avui afrontar tot el que és un Mundial de... Se xerra de 64 seleccions pel Mundial de 2030,
una barbaritat.
Cada menester més d'un país... I, a part, clar, no només infraestructura, també el que es cada pic, les quotes que estan pagant els països per tenir un aconteixement així és més gran i s'ha de repartir.
Jo m'he testorat que després, 4 anys després, ja sé que estem parlant de massa lluny, però després, com tu has dit, serà el Mundial d'Aràbia Saudita. Aquí també els aspectes publicitaris poden canviar, no? Perquè hi ha coses que en aquell país no es poden anunciar, altres que sí. Aquí canvia també aquesta matèria publicitària, no?
Sí, però és cert que aquests països, per quan hi ha negoci esportiu, s'adapten molt a Aràbia Saudita, fent la Supercopa Europea, Espanyola, sí. Crec que fa qualque mes, fa el Dakar...
La italiana.
És a dir, ja són països que... veient que el petroli qualque dia, no sé si s'acabarà, però sí que pues, el món cada pic vol dependre menys del petroli, que és del que han viscut, pues, estan dedicant molt precisament a el que deia també en el principi, en el turisme esportiu. I estan organitzant molts esdeveniments, fan un poc d'imatge, de rentament d'imatge, perquè són democràcies pues, d'aquella manera, tots ho sabem, amb drets pues, segons quins grups de la població pues, que no tenen drets. Han de fer una... lavado d'imagen i han de també viure un poquet d'intentar rescabalar turisme esportiu i estan aconseguint, pues, Aràbia Saudí, Emiratos, pues, el Mundial de Ciclisme d'aquí, no sé si és de l'any que veu de l'altre, sí. Estan construint una muntanya. És a dir, se va xerrar dels Jocs Olímpics d'hivern a Aràbia Saudí. Per tant, no crec que per... adaptaran qualsevol tipus de publicitat i de drets diferents als que estan acostumats per mort de favorir la seva imatge i de treure inversió i turisme.
I ara te faig la pregunta difícil. Com mallorquinista que ets, com han de vendre el producte a Mallorca aquest any?
Mallorca s'ha de vendre... Mallorca no pot morir d'èxit i és un problema que tenim. I tenim els habitants i tenim els turistes, també.
Clar.
Per tant, l'autorregulació que pot fer el mercat és dir als turistes pues ja no venc a Mallorca, que és incòmodo. I això podria passar. Mallorca ha de replantejar, el que passa que no hi ha un botó màgic. No hi ha un botó màgic perquè pues, al final tira i cosa endavant pues, tenim turistes i fent negoci. Però sí que pot ser se pot morir d'èxit a Mallorca, a Balears en general, Eivissa, menys a Menorca, possiblement, però sí que s'ha d'anar amb molta cura i intentar canviar, no te dic substituir, perquè al final viure del turisme està molt bé, però potser d'una altra manera.
I el Mallorca, què?
El Mallorca, bueno, és un any que han de pujar. Tenim dos bes, si xerram de, ja que xerram de dos bes... Pues tenim, el primer any tenim aquests 16 milions de compensació econòmica, més les ventes que s'han fet. Pues, crec que tenim dobbers per fer un equip que s'està intentant fer competitiu per pujar, perquè un pic que, i ho hem viscut en una altra època, si t'enfonses en els fons de la segona, pues és difícil sortir. El millor any per sortir és el primer,
sí.
I crec que han de posar tot per des dels patxos i després, evidentment, en el verd, pues, han de posar tot el possible per pujar el primer any, perquè si no, econòmicament és molt difícil ja i vam estar molts anys a segona seguit, vam baixar a segona B, sabem el que és, ho ha viscut el Saragossa l'any passat, ho ha viscut el Depor, que ja ha tornat a primera,
sí.
Per tant, no és mala sort baixar i quedar-te aquí, sinó que quan baixes i si no puges el primer any és complicat.
Vas a Somos habitualment o no?
Sí. Som socis de fa molt d'anys i cada cap de setmana som allà, sí.
Molt bé.
A patir.
A patir, efectivament. Lluís García Langa, moltíssimes gràcies per aquests minuts amb nosaltres, amb Antena i per la lliçó.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
Una abraçada.
Igualment, adéu.
Tancam comunicació amb Lluís García Langa, economista, especialista en borsa, i amb ell hem parlat d'aquesta incidència que té a un país que la seva selecció guanyi un Mundial. Anem acabant. En atletisme hem de recordar que ha estat un bon cap de setmana. Esperança Cladera torna amb una plata als 4% i un bronze als 200 metres, i hem tingut un grapat de finalistes. Inés Pascual va ser vuitena als 110 metres tanques, Carmen Marcos sisena al 200 metres i a l'equip de 4% plata, José Ángel Pinedo quart al llançament de pes, ha quedat a ras del podi, Adrià Ceballos, vuitè als 5.000 metres, i Marc Escandell, quart, també a una passata del podi en els 100 metres. Ha estat aquesta l'actuació balear en els campionats d'Espanya d'atletisme. Toni Monanam, què hem de dinar?
Idò, on em podem anar ja? Tu dinaràs, jo me quedo encara sense informatiu. Ara en parlarem.
Per contar quatre coses més.
I repassarem el que ha dit el més destacat també. Alfonso Díaz, del seu negocis del Real Mallorca, que recordem que fan feina ja per confeccionar el més aviat possible un equip per tornar a primera divisió i també, sobretot, que volen cercar un davanter centre. No els hi basta amb Adrián Fuentes i amb Adon Prat, sinó que cerquen ara mateix en el mercat un nou.
Jo penso que no serà aquesta setmana, mira què t'ho dic. Aquesta setmana acabarà amb el que tenen allà a Marbella, no hi haurà cap novetat, i tal vegada la setmana que ve sí pot arribar no sé si un, dos o inclús tres fitxatges més.
I esperam encara que Mojica i Samu Costa tornin per veure
Samu Costa està, clar, està ben clar que se'n anirà. Lo de Mojica encara no sabem si hi ha ofertes, si no hi ha ofertes.
Jo crec
no
que,
pot quedar l'ato tot sol.
Jo crec que no quedarà Mojica, que també se n'anirà perquè el Mallorca va posar tant en compte. El Mallorca no el vol, Luis García, sabeu
jo
que ja
ho
tenen clar.
No. Sí.
Tenen clar. I en Samu, el Mallorca sembla una bona pellada de l'Ambés.
Sí, hem de tenir en compte que hi ha una quantitat per l'Almeria, que té una plusvàlua damunt de Samu Costa, però bueno, al voltant de 1.020 milions d'euros s'hi pot quedar a la caixa del Mallorca.
En tot això ja en pot dur un de bo.
Sí, però ja s'ha escoltat Alfonso Díaz. Primer hi ha altres coses que solucionar i lo del doblers damunt la gespa no és lo habitual en el Mallorca.
En cruït ho deia, que doblers han d'estar damunt la gespa.
Veurem què passa. Bon anam, gràcies. Demà més a la 1 i 4 minuts, com cada dia. Postres.
Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. L'endemà de la manifestació contra la massificació turística, el debat se centra en les dures càrregues policials amb què